aplaudida.
Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Clínica Dental Galindo, Travesera de les Corts 44, al lado del Camp Nou. Cuidamos de tu salud bucal. Odontología integral moderna de calidad, con las técnicas más avanzadas en prevención, diagnóstico, tratamiento y mantenimiento. Clínica Dental Galindo. Apostamos por la odontología digital, la odontología del futuro. Dentalgalindo.com. Al lado del Camp Nou, una hora de parking gratis. Y si dices que vienes de parte del programa El 10 del Barça, 15% de descuento en todos los tratamientos. Teléfono 93-252-9139. 93-252-9139. Clínica Dental Galindo. Sonríe y enamora.
La mayoría de los hermanos dejan de hablarse cuando les toca repartir la herencia de sus padres. ¿Quieres que este sea tu caso?
Es un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Benvinguts i benvingudes al programa d'avui Debat a Bat des del Bisbat de Lleida. A la part central parlarem amb mossèn Enric Bonet, que és el mossèn de l'Escola Aravell. Aprofitarem perquè ens expliqui una mica el seu testimoni i també la tasca que fa l'escola.
Notícies del Bisbat.
Festa de la Mare de Déu de Montserrat.
La catedral de Lleida va acollir el passat 27 d'abril, com ja és tradició, la celebració de la festa de la nostra patrona, la Mare de Déu de Montserrat. A les 9 del matí, a la capella, va tenir lloc la celebració de l'Eucaristia, presidida pel conciliari de la confraria mossèn Xavier Batiste. Després de la benedicció del boix, distribuït entre els fidels i devots que al llarg de la jornada van acudir a venerar la Moreneta en el seu cambril, va tenir lloc l'ofrena de flors i llum a la patrona, seguida de la visita espiritual i el cant de l'Àngelus a la Mare de Déu. A la tarda, la Coral Maristes Montserrat va fer la seva ofrena musical a la patrona. La festa va cloure amb l'Eucaristia, presidida pel bisbe de Lleida, mossèn Salvador Jiménez Valls, i solemnitzada pel petit cor de la catedral. El tríduo de preparació de la festa va començar el dia 24 a la parròquia de Sant Pere de Puigverd, va seguir el dia 25 a la parròquia de Sant Joan de Lleida i va cloure el 26 a la parròquia de la Mare de Déu a Montserrat de Lleida.
Els Maristes de Catalunya presenten un llibre sobre la protecció a la infància.
El llibre, titulat Trencar el silenci, 10 rostres, 10 veus, es va presentar el passat 29 d'abril a l'Aula Magna de l'IEI. El llibre ofereix 10 testimonis procedents de països i contextos diferents que expliquen la seva tasca professional en el seu compromís per la prevenció i la protecció de l'abús sexual i maltractament d'infants i joves. En la presentació, a més dels seus autors, els periodistes Imma Amadeu i Jordi Martínez es van comptar amb la presència del director de la Fundació Champagnat Maristes Catalunya, Llorenç Claramunt. A l'acte també hi va participar l'arquebisbe Joan Enric Vives del Bisbat de l'Urgell i monsenyor Salvador Jiménez, bisbe de Lleida.
La parròquia d'Almacelles recau de fons per reparar la teulada.
En el marc de la 6a Fira d'Il·lustració d'Almacelles, la parròquia d'aquesta població va instal·lar una parada de productes solidaris per revifar la col·laboració en la conservació del temple parroquial. En concret, la comunitat parroquial s'ha fixat l'objectiu de renovar un terç de la coberta, la part més malmesa. L'actuació té un cost de 70.000 euros i serà assumida per la comunitat parroquial, que, ara per ara, només compta amb una subvenció del Bisbat de Lleida. La fira dona inici a un seguit d'iniciatives parroquials destinades a l'obtenció dels fons econòmics necessaris per escometre aquesta actuació.
Trobada d'estudi de l'Evangeli.
membres de tres moviments catòlics de Lleida, el Moviment de Professionals Catòlics, Acció Catòlica Obrera, ACO, i la Comunitat de Vida Cristiana Xavier de Lleida, es van reunir el passat 12 d'abril amb la finalitat d'aprofundir en l'Evangeli. L'estudi es va basar sobre dos textos de l'Evangeli de Mateu i va ser conduïda per mossèn Víctor Martínez.
L'entrevista.
Benvinguts i benvingudes a la conversa que mantindrem avui amb mossèn Enric Bonet. Avui aprofitarem perquè ens expliqui quines tasques fa a l'Escola de l'Aravell i una mica el seu testimoni com a prevere, i també parlarem d'altres coses com vocacions i mantindrem una conversa així agradable amb ell. Hola, mossèn Enric.
Què tal? Com estem?
Molt bé. Mira, m'agradaria començar perquè ens expliquis una mica com va sentir la crida de Déu, el teu testimoni.
Bueno,
prevere.
És relativament senzill, perquè jo em vaig criar en una família de fe. Els meus pares eren persones que anaven a missa sovint, quasi cada dia. Resàvem a casa, no? Després també, al col·legi que vaig estudiar aquí al Terraferma, a Lleida, pues també el testimoni de mossens diocesans, com és don Salvador Gonzalo, mossèn Grau, que està aquí a la casa sacerdotal. Després també mossens de l'Opus Dei, que treballaven allà. I a poc a poc pues, es van forjant, diguem, no, la inquietud sacerdotal. Encara jo primer em vaig fer de l'Opus Dei, vaig estudiar Medicina, i durant la carrera pues, vaig anar madurant aquesta inquietud, que finalment, quan vaig acabar la carrera, em vaig anar a Roma a estudiar teologia i aquí estem. Em vaig ordenar el 2005, ja porta uns quants anys, no molts, però uns quants anys de mossèn.
Llavors, una vegada ordenat, quin va ser el teu trajecte?
Em vaig ordenar, com que jo era de la prelatura, pues, em vaig ordenar i em vaig dedicar a coses de pastorals, atenció pastoral de la prelatura. Me'n vaig anar a Granada, a un col·legi, vaig estar 5 anys, i quan estava allà em van proposar si voldria anar a Rússia, que hi ha un centre de l'Opus Dei allà, i allà vaig estar 8 anys al centre, i després també ajudant a la diòcesi, no? Perquè allà pues ajudava a la catedral, confessant, amb algunes coses puntuals també, no? I després de 8 anys, pues ja una mica torrat, diguéssim, de la falta de sol, pues vaig arribar aquí al juny, i ara estic al Col·legi Aravell, fonamentalment, i ajudant amb alguna cosa de la diòcesi també.
Molt bé. Has parlat també de l'exemple dels mossens, però de la família, no? M'agradaria que parléssim una mica d'això que deies, de la pastoral familiar, de la importància de la família perquè hi hagi aquest esperit, no?
Home, és important, no? Quan veus els teus pares resar, quan veus els teus pares que van a missa tots els dies, d'alguna manera se't transmet, sense dir res, la importància de lo sobrenatural. I veus quan hi ha un problema a casa es rese, quan anem de viatge pues es rese el rosari, a casa es resava, no? I el 90% sol dir, no? Que el 90% de la vocació la culpa la tenen els pares, no? Mm-hmm. No només per aquest exemple, sinó també per el recolzament que vaig rebre sempre, no? Quan ja tu vas fent les teves decisions, i no és que siguis molt gran, no? Pues 15 anys, 16 anys, vas pensant, vas prenent decisions, els pares sempre van recolzar, no? L'opció per Déu, diguem, no?
Però tu, en tot cas, vas fer medicina, la vas acabar,
sí.
I també vas fer una tesi.
Va, després, quan vaig acabar la carrera de Medicina, vaig estudiar Teologia i després vaig fer la tesi sobre Teologia. I, clar, com que havia estudiat Medicina, vaig aprofitar, vaig dir, bueno, a veure si tot aquest coneixement d'aquests anys d'estudi em serveix per aplicar-ho a la Teologia. A més, ara que està tan de moda la interdisciplinarietat, no? la combinació entre diverses disciplines, pues em va semblar interessant triar un tema de bioètica, perquè se suposa que el podria entendre millor donada la formació mèdica. No? Mm. Aleshores vaig fer una tesi sobre la fecundació in vitro, sobre alguns aspectes de la fecundació in vitro.
Llavors també m'agradaria parlar d'això que dèiem, no? Parlaves de la teva vocació, però ens trobem que hi ha poques vocacions. Mm. Llavors, quin pot ser...
Home, jo
allà
no
on rau el problema, diu, o...
Jo no sóc profeta ni fill de profeta, però sí que em sembla que, almenys en el meu cas, la família ha jugat un paper molt important. No? L'altre dia estava llegint un... em sembla que hi ha dues coses, no? La pastoral familiar molt important. Un aspecte qualitatiu, que ja l'he comentat una mica, que és la valoració que fan els pares de la vocació del fill. No? Si els pares són gent de fe, sempre recolzaran, seran positius quan el fill els hi plantegi la possibilitat de la vocació. A més, estaran a favor, no? I després hi ha un assumpte quantitatiu, no? Que és, llegint, deia que l'altre dia llegia un informe que hi ha una associació, bueno, un centre d'estudis que es diu CARA, de la Universitat de Georgetown, que fan estudis sobre, bueno, Center for the Applied Research in the Apostolate. O sigui, fan estudis sobre coses relacionades amb la fe. Hi ha un estudi sobre les vocacions sacerdotals als Estats Units. Hi ha una dada que és molt interessant, que és que el 75% de les vocacions al sacerdoci procedeixen de famílies nombroses. O sigui, 3 o més. O sigui, el 75% de les vocacions venen de famílies nombroses. Aleshores, la pastoral familiar a mi em sembla que és molt interessant subratllar aquesta vocació de coparticipar amb Déu en la creació d'ànimes, de persones. No?
Potser ens falta explicar una mica què fa el sacerdot. Mm. Vull dir, potser des de les famílies, primer perquè no tinc dades, no? Però sembla que abans les famílies eren molt més religioses que ara. Mm. Hi havia com més fe, més creença, no? Potser ens falta explicar quina és la tasca del mossens, que no només és que facin missa els mossens, no? No sé si...
Què vols dir, que els pares no entenen bé la tasca dels mossens?
O fins i tot, diguem, tampoc no s'explica com una sortida professional.
Això no sé dir, si... No? També una part qualitativa, a vegades es troba a faltar els pares, que els pares plantegin com una possibilitat real. Igual que, mira, que...
Sí, com que vol ser arquitecte.
Notari, vol ser arquitecte, no has pensat ser mossèn. Allà, amb aquest informe, també surt qui et va proposar ser mossèn, no? I bueno, també no me'n recordo els percentatges, però és interessant veure, el primer és el mossèn. Normalment són els mossèns o el pàrroc que et proposa la vocació, no? Però també hi ha pares, hi ha també un percentatge de pares que han proposat aquesta opció als seus fills. No? I després està el tema aquest, no? Quantitatiu. O sigui, si hi ha pocs fills, els pares moltes vegades creen inconscientment una espècie de com podríem dir, sensació de pèrdua, no? Perquè en tens tan poc...
Com a mínim que continuï la saga familiar, no?
La saga familiar o els projectes professionals, familiars, o els nets, o el que sigui, no? Llavors, quan n'hi ha més, també n'hi ha més per donar i, bueno, això diuen les estadístiques, no? Després també hi ha una realitat vivencial, que és que els moviments o les realitats eclesials que tenen més fills també tenen més vocacions, no? Que reflexa el que estem veient aquí amb aquest informe, no?
Uh-huh. I podríem parlar una mica de l'escola ara, mossèn sí. Enric? Una mica la tasca que fas a l'escola.
Pues mira, jo estic en un col·legi i estic molt content, a més, perquè és un col·legi que és com tornar a casa, perquè jo vaig fer els pàrvuls amb aquest col·legi. I, a més, el meu pare va ser del grup promotor del col·legi, amb el qual estic com a casa, no? I, a més, és molt gratificant perquè no don classes, que és el pitjor que pots fer allà al col·legi, que et vegin, no?, com el professor, que el renyes i tal, sinó jo faig de mossèn al col·legi. Em dedico a la labor sacerdotal, fonamentalment a la labor sacramental. O sigui, jo celebro missa tots els dies allà, pels que volen, alguns cursos de primària hi van setmanalment. Després, pues confesso, també va passant, tenen uns torns per classes, pels que es volen confessar, i també les que volen parlar amb el mossèn. Allà hi ha un confessionari molt ben posat, que molt ben separat també. Amb aquests temps que corren, això és important, no? Perquè no hi hagi cap dubte, no? Pues tot molt, molt bé. I la gent pot anar passant per allà a xerrar amb el mossèn, a fer preguntes, inquietuds, coses que no entenen. I després també, per cursos, vaig donant xerrades de temes espirituals. Són xerrades curtes, 15-20 minuts, però tu tens que intentar en 20 minuts posar una llavor sobre algun tema, sobre alguna
inquietud. I també fas formació als pares.
I després als pares, pues els pares quan es deixen, no? Els pares es fan... els pares sobretot, en relació amb moments concrets, per exemple, els pares de primera comunió, els pares de confirmació, i després a infantil hi ha un programa també de transmissió de la fe, que està sobretot enfocat amb els nens, que els hi fan una sèrie d'activitats, es diu Atrium, el programa és molt, molt interessant, però també participen els pares pues una vegada al trimestre, més o menys, no?, que venen a fer una petita cosa amb els nens, de caràcter espiritual, llegeixen l'Evangeli i fan una petita explicació d'algun tema, i després, aprofitant que estan allà, se'ls dona també als pares una sessió. Aquest any he donat una sobre el Nadal i una sobre la Setmana Santa, una sessió molt enfocada en veure com es pot transmetre, no?, aquesta vivència dels adults que tenim amb un nen de 3 anys, 4 anys o 5 anys, que, com tu saps, perquè en tens algun...
pues, tal com dos.
pues, saps quin grau de racionalitat, no?, què és el que està passant per allà, per dintre del seu capet, no? Uh-huh. Com se'ls hi pot transmetre la vivència, no?, amb ells. No?
També m'agradaria parlar una mica de què és el que més t'agrada del fet de ser prevera.
Bueno, pues, hi ha un... Una vegada vaig llegir un llibre de Vallejo Nájera, que és la història una mica de la seva vida. És una entrevista que li fan quan està ja als últims anys de la seva vida, i ell parla de la medicina com, o de la consulta del metge com una càtedra d'humanitat, perquè és on veus a l'home, a la persona humana, diguem-ne així, despullada, no?, sense els seus problemes, les seves... Això és el que, d'una forma encara més profunda, passa quan ets mossèn. O sigui, tu, la tasca de mossèn és una tasca que t'ajuda molt a conèixer l'home, la persona humana, en la seva profunditat, perquè la gent ve i t'obre l'ànima. I és molt interessant i molt bonic veure com la doctrina de l'Església és salvadora i és veritat. El que l'Església diu, que a vegades un pot pensar, bueno, això ho diuen els mossens, això ja no serà tant, no? Pues veus com després la vida respon a la doctrina, no?, que tu estàs...
Perquè, clar, feu una mica de psicòlegs, també, els mossens.
Bueno,
no? Bueno, el que s'entendria ara per...
Bueno, sí.
La gent us obre una mica així el cor i us demana...
Sí, no? Bueno, però és que Jesús entra, i la gràcia entra a totes les facetes de l'home, no? I la psicologia és una d'elles, no? És més, probablement, després de l'espiritual, la més elevada, no? Aleshores, la gràcia sana també aquest aspecte, no? I després, una altra cosa que és molt bonica de la tasca sacerdotal és precisament quan entres a... Deia Sant Josep Maria que s'havia d'entrar de genolls a l'ànima de la gent, no? Perquè és un espai sagrat, no? Però quan entres amb el seu permís i els ajudes, veus també com actua Crist a la vida de les persones i com la gent canvia, com la gent millora, com la gent... Pues, com Crist infon esperança, dona forces, no? És una tasca molt, molt bonica. És la més bonica, jo no sé per què no hi ha més mossens, no sé què passa.
Hem d'explicar potser millor això que estàs explicant, no? Jo penso també que ho havíem parlat amb algun altre mossèn, que estem ara molt acostumats a actuar i no tant a escoltar, no? Que potser hem d'escoltar més, estar més atents a... No només a fer, sinó
sí.
A ser una mica més reflexius.
Home, un mossèn... Ah, bé.
Saps què vull dir?
Un mossèn que confesse, escolta bastant. Jo no sé, no tots...
Vull dir, no a nivell de prevera, em refereixo
sí,
a nivell
de
la societat.
La vital, no?
Sí, a nivell de societat. Sí.
Bueno, el tema del silenci, la reflexió, la interiorització, la contemplació... Ara està parlant... L'altre dia vaig llegir una cosa del Papa Francesc, no?, sobre el silenci... La gent anem molt corrent, sí, i tenim molts inputs. Hem de parar una mica més, sí.
Doncs una mica amb això, mossèn Enric, hem de deixar la nostra conversa, perquè se'ns ha acabat el temps. Moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a tu per invitar-me a donar aquí el meu petit testimoni.
Molt bé, gràcies, mossèn Enric. Doncs això, fins aquí la nostra conversa amb mossèn Enric Bonet. Us esperem en el proper programa. I us deixem amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Festa en honor a Sant Anastasi.
La catedral de Lleida acollirà el dia 11 de maig l'ofici solemne en honor de Sant Anastasi a les 11 del matí, presidit pel bisbe de la diòcesi, Monsenyor Salvador Jiménez, i concelebrat pel degà i capítol catedral i rectors de la ciutat, amb l'assistència del paient cap, la corporació municipal, les primeres autoritats i les pubilles de la festa. L'ofici religiós serà solemnitzat pel petit cor de la catedral de Lleida sota la direcció del mestre de capella, mossèn Joaquim Messalles. A la sortida, abans de la processó, tindrà lloc el cant dels antics goigs en lloança de Sant Anastasi.
Assemblea diocesana.
La Casa de l'Església Acadèmia Mariana acollirà el proper 25 de maig l'Assemblea Diocesana. Serà de les 9 del matí a les 2 del migdia i estan convidats tots els fidels de la diòcesi.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Temps de la declaració de la renda. Benvolguts, germans. En el full del diumenge passat es publicava com a notícia la campanya de la declaració de la renda que tot ciutadà està obligat a emplenar si així ho demanen els seus ingressos. El motiu de tornar sobre aquest tema en el meu comentari setmanal és manifestar el meu compromís cap a tantes persones, institucions i iniciatives de l'Església Catòlica que beneficien a tota la nostra societat. El meu desig és que cada any siguem més contribuents els que marquem la X, en la nostra declaració. No puc romandre al marge de tan bé que es produeix gràcies a l'impuls de molts catòlics en la seva tasca per la infància, adolescència i joventut. També en el treball contra la soledat de la gent gran, a la preocupació per la conservació del patrimoni de tots, a l'atenció de tants sacerdots en les parròquies, en la catequesi, en l'administració dels sagraments i en el foment de grups que animen a la caritat. La tasca de moltes comunitats cristianes a favor dels més pobres i desvalguts. L'esforç per evitar les desigualtats socials en el nostre país i la cooperació real i efectiva amb els països menys desenvolupats. Com podeu comprovar, diàriament, tots tenim molts motius per ajudar l'Església. El que us demano és que penseu i poseu en l'espècie de balança lo negatiu i lo positiu. I estic convençut que teniu més coses per afirmar la vostra X en la casella que les negatives. Parlava abans de les apariències que també es donen a la nostra Església, que passa per moments difícils. Poseu a la vostra balança amb dues activitats. La nostra diòcesi us necessita a tots. Hem d'augmentar el número dels convençuts a aquesta gran obra. Les dades són publicitades per províncies. I com que tenim tres diòcesis a la demarcació de Lleida, és impossible conèixer el resultat propi. Si bé aquesta circumstància ens anima a la solidaritat mútua. Us demano la vostra col·laboració. Rebeu la meva benedicció i afecte.
I fins aquí el programa d'avui, Debat a Bat des del Bisbat de Lleida. A la part central hem pogut conversar amb mossèn Enric Bonet, que és el mossèn de l'Escola Aravell, i ens ha pogut explicar una mica el seu testimoni, i també hem parlat de vocacions i hem parlat de la tasca que fa l'escola. Ens veiem al proper programa.
Ràdio Estel.